Entendre, tenir una idea clara de les coses, va molt més enllà del coneixement i la ignorància. Per això ens preguntem, què és allò que no enteneu?
Com és que les papallones són tan maques i tan fràgils alhora? Es diu que de totes les fulles caigudes, només una intenta tornar al seu lloc, la papallona. Aquests insectes que voletegen gràcilment tenen un paper fonamental en l'equilibri ecològic. Són de gran importància en els ecosistemes com a organismes indicadors. Són pol·linitzadores i s'utilitzen com a model per entendre com funciona el nostre món. Altament sensibles als canvis ambientals, aquests lepidòpters estan en declivi a causa de l'escalfament global i la contaminació. I aquesta nit sabrem què és allò que no entén Roger Vila, que és un científic de renom internacional especialitzat en el món de les papallones. Roger Vila, bona nit i moltíssimes gràcies per l'atenció.
Bona nit, bona nit.
Quantes papallones tens a casa teva?
A casa meva? A casa meva en dec tenir unes, potser, diria, 700 o 800. Però això és poquet, eh?
És poc en comparació a segons qui, no?
Sí, això és, són les papallones que tinc de nen o de jove que havia agafat per fer col·lecció. Ara ja fa molts anys que no faig col·lecció per tenir-les a casa, diguéssim. Ara em dedico a fer col·lecció per tenir-les en una institució científica, per tenir una col·lecció que servirà per les generacions futures perquè les puguin estudiar.
Per si no hi són.
Sí, és que de fet ja està passant, eh? Ja hi ha poblacions aquí a Catalunya mateix que han desaparegut i fins i tot una espècie de papallona que ha desaparegut a Catalunya.
Per tant, poca broma.
Sí, en concret és una papallona que només es coneixia d'aquí a Catalunya a la granja d'Escarp. I hi havia una petita població allà i ja fa més de 20 anys que ha desaparegut. I ara aquesta papallona és una de les més amenaçades d'Espanya i del món. Només es troba en alguns petits llocs dels Monegros i del sud d'Espanya.
Roger, i elles com a indicadores de l'estat del món, què ens estan dient?
Doncs ens estan dient que estem fent alguna cosa bastant malament. És així. És a dir, perdem moltes papallones. Hi ha estudis que s'estan fent aquí a casa nostra, per exemple, o també a tot el món, però aquí a Catalunya hi ha una xarxa de seguiment de papallones que fa gairebé 30 anys que funciona i, per tant, tenim una visió molt clara de com les estem perdent. I estem perdent un 1 o 2% per any de les papallones que veiem als camps. És a dir, cada any hi ha 1 o 2% menys de papallones. En els últims 30 anys, per tant, hem perdut un 30% de les papallones, com a mínim.
I és el canvi climàtic i la contaminació?
Mira, hi ha tres factors que són els principals, que influeixen. Un és la pèrdua d'hàbitat. És a dir, si et fixes, a la zona baixa, és a dir, fora de les muntanyes, a poca altitud, gairebé no queden espais oberts que siguin salvatges. I això és el que els agrada a les papallones, els espais oberts, sempre amb flors, els camps florits. Gairebé no en queden. Queden zones destruïdes, boscos o agricultura intensiva. I aquí ve el segon problema, que són els pesticides. Els pesticides estan fent molt mal a tots els insectes, entre ells les papallones, i poden quedar en un lloc on els han tirat durant molts anys els pesticides. I allà no hi tornarà a haver papallones durant molts anys. I finalment, com molt bé has dit, el canvi climàtic, que està afectant també moltes espècies, sobretot degut a la sequera estival. Ara comencem a entendre que aquest és el factor que les fa patir més, la sequera durant el ple estiu.
La seva funció més important és la pol·linització?
Mira, diria que tenen tres grans papers en els ecosistemes. Un és la pol·linització de les flors. Una altra és que són un aliment de primer ordre per un gran nombre d'espècies animals, des d'altres insectes, ocells, ratpenats, rèptils, és a dir, tots els animals insectívors que se n'alimenten. I finalment, són, quan són orugues, perquè totes les papallones primer són orugues, són herbívores i, per tant, controlen, el creixement de les plantes en els ecosistemes. Aquests serien els seus tres grans papers en el món.
I, Roger, d'on et ve aquesta afició pels lepidòpters?
Doncs mira, no t'ho sabria dir, perquè em ve des de molt petit i ja des que tinc memòria he estat corrent darrere les papallones, com t'hi diu. És a dir, que no t'ho sabria dir. A casa tinc papallones de quan ja preparades, de quan tenia 9 anys, i ja feia molts anys que les perseguia. Mm. És a dir, que són d'aquestes coses que costen de dir. Bé, és cert que a la meva família sempre ens han agradat els animals i per tant, la natura.
I com s'explica la bellesa de les papallones?
Doncs s'explica la bellesa i la diversitat, perquè aquestes són les dos grans, jo diria que els dos grans adjectius per les papallones, més que la fragilitat, serien la de diversitat, perquè estem parlant de tantes espècies. Pensa que en el món hi ha cap a 20.000 espècies de papallones diurnes, i si afegim les nocturnes, doncs ja estem parlant de 200.000. És a dir, és un dels grans grups de diversitat de la Terra. I la bellesa, que també és òbvia, de les papallones, diria que és l'únic invertebrat que està ben vist per la societat, gairebé, potser a part de les abelles, per la mel, però molta gent també li fan por les abelles. És a dir, que les papallones són un dels pocs insectes o invertebrats que són ben vistos per l'ésser humà per la seva bellesa. I s'explicaria en bona part perquè s'esforcen molt a trobar parella. Llavors es reconeixen unes a les altres pels colors de les ales. I també les femelles, per exemple, seleccionen els mascles a partir del color de les ales per saber que són de la seva espècie, però també per saber que tenen una bona salut. Llavors, quan més colors tenen, saben que s'ha alimentat bé com a eruga i ha pogut generar tots aquests pigments a les ales, i per tant és una forma, el que anomenem els científics, de selecció sexual. És a dir, que les femelles seleccionen els colors dels mascles i els mascles seleccionarien també colors de les femelles.
I aquell polsim que tenen a les ales, de què està fet?
Doncs aquest polsim són petites escates, que serien pèls modificats, petites escates diminutes, cadascuna amb un color. Seria com les teulades de les cases, si ho mirem amb el microscopi, i que cada teula té un color. I llavors poden fer tots aquests patrons tan fantàstics quan... clar, les varietats són pràcticament infinites, perquè estem parlant de milions d'escates, gairebé.
I és veritat que si toques aquest polsim ja no poden volar?
Doncs no és cert. Tothom ho diu i molta gent em fa aquesta pregunta. De fet, poden continuar volant, però tenen un problema que potser també és greu, que és que perden molt atractiu sexual. Llavors, tenen problemes per trobar parella, per la mateixa raó que et deia, que es fixen molt en els colors, les papallones, a part que també es fixen molt en les olors. Tenen tot un món molt divers de comunicació química, que poden, tenen molts òrgans, que nosaltres tenim el nas i la boca pel gust, les papallones tenen les antenes, les potes, la punta de l'abdomen, i oloren, i per tant detecten químics amb aquests òrgans, i poden també saber si és la seva parella o no és la seva parella, és a dir, si és de la mateixa espècie o no, i també, per exemple, poden saber a quina planta pondre els ous, si és una planta idònia on les seves erugues creixeran bé, fins i tot la salut de la planta, si té prou nitrogen. És a dir, que les papallones tenen un món molt ric, també visual, perquè poden veure més colors que nosaltres.
I la llengua, em sembla que també és molt especial, que sí?
Sí, pràcticament funciona com una canya, una canyeta, que la fan servir per xuclar el nèctar de les flors, que com a papallona adulta és del que s'alimenten, bàsicament, nèctar de les flors. En canvi, com a eruga, s'alimenten de les plantes, serien herbívores.
I tot comença com una eruga. Quina metamorfosi,
sí,
no?
Bé, comença com un ou, es passa a ser una eruga, que creix molt ràpidament, pot multiplicar per més de 1.000 el seu tamany en 2 setmanes, és a dir, si parléssim d'un nadó es convertiria més gran que una casa, I després passa a ser crisàlide, on allà dins es fa la metamorfosi i al final apareix la papallona adulta.
És el que veiem amb els cucs de seda, no?
Exacte. És a dir, que passa per quatre fases.
Però era molt lleig aquella papallona que sortia dels cucs de seda.
Bé, de fet, és l'únic insecte que l'ésser humà ha domesticat per fer la seda i ja no es troba a la natura i ja no pot volar. És a dir, seria com a base de seleccionar-lo, doncs sí, ha perdut una mica la seva...
Ha quedat borda. Ha quedat borda.
Sí, exacte. Sí, si et fixes, molts cops tenen les ales com plegades o no els despleguen bé o arrugades i no poden volar. Sí.
Ens ho diu Roger Vila, bioquímic, nascut a la Segarra fa 46 anys, doctorat a Harvard. Amb 9 anys, es veu, ja era membre de la Societat Catalana de l'Epidopterologia i amb 10 demanava als pares que li expliquessin complexos articles de les publicacions científiques. Ha estat investigador de l'Institut de Recerca i Estudis Avançats, l'ICREA, i continua les seves recerques a l'Institut de Biologia Evolutiva del Consell Superior d'Investigacions Científiques i de la UPF. Juntament amb Constantí Estefanescu i José Manuel Sesma és autor del llibre La guia de les papallones diurnes de Catalunya, la primera que tracta de forma exhaustiva les 200 espècies de papallones diurnes presents en el país. I què és allò que no entén Roger Vila?
Doncs mira, una cosa que sempre m'ha interessat molt és saber quan viatjo com diuen a les papallones a cada país que visito. M'he anat documentant doncs, molts noms curiosos. En Swahili es diu Kipepeo, a Etiòpia es diu Viraviro, per exemple. Però m'agradaria molt saber altres paraules que s'utilitzen en català per dir papallona. És a dir, és possible que en alguns pobles o algunes famílies, fins i tot, facin servir altres paraules que jo no conec.
Està bé.
I ja de pas, i per posats a recuperar sí. El coneixement popular, si algú sap alguna dita popular en català sobre les papallones, que jo no en sé cap.
Ah, molt bé, doncs jo m'hi poso molt a gust. I a més aprofito per dir que m'encanta la paraula farfalla.
Ah, sí, tant.
Papallona en italià.
Sí, m'he fixat que moltes paraules per dir papallona tenen síl·labes o sons que repeteixen, com papallona, farfala.
Sí, sí.
Perquè suposo que és com una onomatopeia del bategar de les ales, que es va repetint.
Sí, sí. Mariposa.
Sí, aquest no tant.
Però hi ha el mariposeando, que és molt clar.
Sí, i tant.
O butterfly, també és una molt, molt maca, aquesta.
Sí, sí, sí.
I en francès és...
És papillon.
Papillon, papillon, exacte.
Sí.
Molt bé, Roger Vila, moltíssimes gràcies per la teva lliçó magistral sobre les papallones i per la teva sensibilitat. Que tinguis molt bona nit.
Gràcies a vosaltres. Bona nit.